responsables, diu, lo van aprovar vostès amb el nostre suport. No, això no va anar ben bé així. Aquesta llei la vam aprovar entre tots. Aquesta llei el vam validar entre tots. Perquè nosaltres els ho vam posar com a condició per aprovar un altre decret llei fet per retrocedir 50 esmenes de Vox que vostès havien aprovat per error. Per tant, vostès no van fer això gratia et amore. No, nosaltres els vam obligar a fer aquest decret llei posant-los aquesta condició per aprovar-los un altre decret llei. Jo el que li he dit, que això vostè no m'ha contestat, jo el que li he dit és que passat aquell moment que hi havia el gran trauma, el gran impacte emocional de la Dana, vostès, a juliol de 2025, quan ja han passat 7 o 8 mesos d'aquella Dana, vostès, a través d'una esmena a la llei de projectes residencials estratègics, permeten que es comparteixin locals en habitatges en zones inundables. I per tant, es demostra aquesta actitud una mica cínica, una mica covarda, que quan les coses van maldades surten a treure una normativa perquè sembla que fan alguna cosa, i quan ja passa el temporal, valgui la redundància, doncs llavors tornen a les andades i continuen desprotegint aquestes zones inundables. No he tingut temps a la primera intervenció de parlar de la gran decepció que em va causar la tercera part del seu discurs sobre la defensa de la identitat. Perquè va reduir la defensa de la identitat a quatre referències de quatre actuacions puntuals, molt interessants, però molt puntuals i molt anecdòtiques. En canvi, no va parlar de les vulneracions sistemàtiques dels drets lingüístics que es produeixen a les nostres illes. I això vostè ho ha de saber, perquè moltes vegades, fins i tot a través de preguntes orals i altres iniciatives, hem posat en el seu coneixement que hi ha ciutadans catalanoparlants que pateixen discriminació tant davant de les administracions, del sector públic, com davant del comerç. I nosaltres li hem demanat empara, suport, que s'actués en contundència. I vostès han mirat cap a una altra banda i han dit que vostès estan pel bilingüisme cordial. Sí, nosaltres també, Però com que també estem pel bilingüisme cordial, el que volem és que hi hagi un dispositiu de protecció d'aquells catalanoparlants que sofreixen discriminacions. Perquè, en canvi, de castellanoparlants que sofreixen discriminacions no n'hi han. Ningú es nega a parlar amb un castellanoparlant perquè parla en castellà. En canvi, sí que hi ha alguns servidors públics que es neguen a atendre un catalanoparlant. Per tant, m'agradaria que vostè, si està tan interessada en la identitat, el seu govern fes una acció decidida per emparar aquests drets lingüístics. A banda, la veritat és que va ser molt desagradable sentir tot el seu programa de xenofòbia i aporofòbia, que no té res a envejar al programa de Vox. Això sí, vostè va voler emparar-se també amb uns valors que va dir cristians, occidentals i de democràcia liberal. Creu que el seu programa d'exclusió xenòfoba i aporòfoba és compatible amb els valors cristians, occidentals i de democràcia liberal? Senyora Proens, ser cristià o defensar els valors occidentals no és posar-se un penjoll amb un símbol religiós. Ser cristià i defensar els valors occidentals és vetllar per la igualtat essencial de tots els éssers humans. I des d'aquest punt de vista he de dir que el seu discurs va ser enormement decebedor i preocupant. Acabaré amb retraient-li que hi hagués una paraula que vostè ni tan sols va pronunciar en tot el seu discurs, ni l'altre dia ni avui. Connectivitat. Vostè troba que és normal que la presidenta d'un arxipèlag sigui incapaç de citar els problemes de connectivitat que hi ha a les nostres illes? Està satisfeta d'aquest lapsus que ha tingut? Es nota que vostè i els que li escriuen els discursos són ben mallorquins, senyora Proens, perquè aquest és un problema de ceguesa mallorquina. Vostès no són gens conscients de com impacta i de la influència que té en el nostre dia a dia dels menorquins, eivissencs i formenterers els problemes de connectivitat. I és molt decebedor que vostè no hagi tingut ni una sola paraula, ni la va esmentar, ni una sola paraula per aquests problemes. I hem de denunciar la indolència que el seu govern ha tingut davant de l'increment de les tarifes interilles. Primer, fins i tot ho va justificar, amb la boca petita, amb preguntes orals que li vam fer aquí. Després, com que es van veure descoberts, i després de la nostra insistència, han dit que no s'hi havien oposat. Evidentment, no vull amagar el cap sota l'ala. Aquest és un problema bàsicament imputable al govern Sánchez, al govern del PSOE. És clar que sí, però nosaltres esperam que el govern de les Illes Balears ens defensi, com a mínim ens defensi i s'hi oposi a aquest increment de les tarifes interilles. I què dir també de la resignació i la conformitat amb la negativa a que s'estableixi una obligació de servei públic entre Menorca i Barcelona, amb un motiu absolutament peregrí, que és que el mercat ja cobreix les necessitats d'aquesta connexió. A vostès els ha faltat molt poc. Des d'Europa van dir, amb aquesta excusa, que aquesta OSP no venia a cuento. A Madrid els van comprar el relat i vostès no han dit res més. Per tant, molt trist la indolència, la resignació i la conformitat en què vostès accepten els problemes de connectivitat que tenim els menorquins. Per acabar, i relacionat amb aquesta línia, s'ha de dir que el discurs que vostè va fer va ser d'un balearisme esfereïdor. Què li vull dir amb això? Que no va fer cap referència a la problemàtica específica de cadascuna de les illes, almenys de Menorca. I, per tant, va passar per damunt de l'angoixa dels menorquins, del que avui en dia és la gran angoixa dels menorquins, que és que cada vegada és més difícil viure a Menorca. D'una banda, la inacció del govern amb polítiques ambicioses i decidides, com per exemple seria la limitació dels preus dels lloguers o la limitació a la venda a no residents. Tot això fa que cada vegada tinguem menys accés a l'habitatge. D'una altra banda, la rendició del seu govern als interessos d'empreses privades que fa que fins i tot no puguem gaudir ni del mar. I ni en aquests moments, a cap tot d'una, senyor president, ni tan sols tinguem garantit un amarrament amb una barqueta, que això també és identitat, senyora presidenta. La massificació turística que ens desplaça. Es consoliden places d'estades turístiques en habitatge que es podrien haver amortitzat. Això ho ha fet el seu govern. En definitiva, continuem sense tenir resolts els problemes de connectivitat, el que també dificulta viure a Menorca. Malauradament, en aquest debat no ha llançat cap missatge per revertir aquesta situació tan preocupant. Gràcies, senyor president.
Acaba la intervenció del portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, que ha centrat a l'inici de la seva intervenció en la desprotecció, diu, de les zones inundables per part del govern. També ha criticat Proens per no defensar les persones catalanoparlants que pateixen, diu, discriminació lingüística per part de l'administració. A més, li ha retret que no hagi parlat de connectivitat en cap moment, ni ahir ni avui, les seves intervencions. Ara, qui parla és el diputat d'Unides Podem, José María García.
Con la finalidad de dar prioridad a la mejora de la contratación en Baleares, la contratación indefinida creció a partir de su entrada en vigor y afectó de pleno a las trabajadoras de los servicios, cuya contratación pasó de un escaso 18% de contratación indefinida a un 69%. Igual que aumentó la tasa de estabilidad en el empleo de Illes Balears, que pasó del 18 al 65. En aquel momento, todo el Partido Popular salió en tromba a criticar las medidas de la reforma. Insistían que no era una solución, que iba a hundir a las empresas españolas y que iba a mandar a todos los españoles al paro. El tiempo no les ha dado la razón y ahora, sin embargo, la alaban y dicen que es sustancialmente buena. La subida del SMI, otra medida que negaron. La rebaja de la jornada de trabajo tampoco les viene bien, que la mayoría de la población de Illes Baleares disfrute de más tiempo para lo que quieran. Hoy se vota en el Congreso de Madrid la aportación de 63 millones de euros para la gratuidad del transporte en Baleares, en la Ley de Movilidad Sostenible, para financiar el descuento del 100% en los abonos de transporte y títulos multiviaje. En la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible, ustedes, junto a la alta derecha, votaron en contra. ¿Cómo le van a explicar a la población de Illes Baleares su postura en contra? Son infumables las medidas sobre vivienda. Ante la imposibilidad de llegar a tener una vivienda en propiedad, a los menores de 40 años se les da 10.000 euros. O se las avalan los préstamos hasta el 100% de la vivienda o se beneficia fiscalmente a viviendas de hasta 378.000 euros. El gasto destinado a la vivienda supone más de la mitad de los ingresos de las personas más pobres. Y lo que nos preguntamos es quién va a poder acceder a esos precios. Pero si la gente no puede llegar ni a pagar una habitación con sus sueldos y los precios siguen subiendo. Usted pone el precio a las viviendas, pero las ayudas salen del bolsillo de todas las personas de Illes Baleares. Usted invita a los especuladores y a los bancos y nosotras pagamos. Supongo que esto le suena porque lo dice mucho del Gobierno central. Y no solo porque pone el precio a las casas, además adoctrina a las personas jóvenes con la idea de que van a poder acceder a una vivienda en propiedad para formar una familia. Será para vivir como ellas quieran, digo yo. No garantizan ustedes a la ciudadanía una distribución justa de la riqueza. Aumentan los ingresos por turismo, apenas aumentan los salarios, los aumentos de los salarios se van directamente a los bolsillos de los especuladores y así no se mejora la calidad de la vida de las personas de Illes Balears. Estamos en riesgo de cronificar estas desigualdades y que las generaciones futuras descendientes de las personas que sufren desigualdades hoy sí que paguen el impuesto de sucederlos a estos en su posición de vulnerabilidad. Miren, en cuanto a la población en riesgo de pobreza, o en pobreza o en riesgo de pobreza, es relevante que las personas mayores de 65 años hayan mejorado su tasa de riesgo de pobreza y que una de cada tres niñas, niños y adolescentes esté en riesgo de pobreza y exclusión social. Y mira, la mejora de la tasa de pobreza entre las personas de 65 años o más no deriva de ninguna política de su gobierno. Viene de corregir las decisiones del Partido Popular en cuanto a las pensiones. Pasar de congelarlas a aumentarlas ha provocado que esas personas vivan mejor también en Illes Baleares. Otra medida que ustedes no apoyaron y que ha beneficiado a la gente de aquí. En materia de medio ambiente, Illes Balears está en las peores de las posiciones en cuanto a los efectos del cambio climático. Subida del nivel del mar, incremento de la temperatura del agua, frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o la sequía, erosión del litoral, pérdida de biodiversidad costera y marina, afectación a las especies pesqueras y preocupación por parte de los pescadores. Ustedes han premiado a los que han construido de manera legal en suelo rústico y esto choca con las medidas que se pueden tomar en contra de la emergencia climática y ambiental, con el apoyo al sector primario y con las medidas que se pudieran tomar en contra de la especulación inmobiliaria. Y además, genera una sensación de impunidad que se acaba extendiendo por toda la ciudadanía. No cumplir con la legalidad no está penado. Hablan de que van a poner medidas para la rebaja del turismo de cruceros, pero este año la llegada al puerto de Mahón de cruceros ha sido el 133, aumentando la carga turística de la ciudad. Y además, aquí ostentamos el récord de matriculaciones de embarcaciones de recreo, a las que hay que sumar las que vienen de fuera de las islas, sufrimos la masificación en las carreteras, sufrimos la masificación en los aparcamientos de las playas y también en el mar, la afectación a las playas de Posidonia, que protegen de la erosión a la costa y sirven de refugio a las especies marinas. Para terminar, tengo que decir que lo que ocurre en Gaza, aunque ustedes no lo reconozcan, es un genocidio. La muerte de los niños y las niñas asesinadas en Gaza son parte de ese genocidio. Los muertos por hambre también lo son. Y el ataque y el secuestro de las personas que iban en la flotilla humanitaria a Gaza es parte de ese genocidio. Un día les preguntarán dónde estuvieron mientras pasaba esto y tendrán que explicar que estuvieron al lado del gobierno de Netanyahu, al lado de los genocidas. Muchas gracias.
Gràcies, senyor diputado.
El diputat d'Unides Podem, José María García, ha titllat d'infumables les polítiques del govern en matèria d'habitatge, que les mesures de Proens no garanteixen la distribució de la riquesa. Acaba parlant de la massacre d'Israel de Gaza, que ha qualificat de genocidi i diu que Proens s'ha situat al costat del govern de Benjamin Netanyahu. Ara qui acaba aquesta ronda de rèpliques és el portaveu del grup parlamentari, Sebastià Sagreras, també per un temps de 10 minuts.
...sobre un repte importantíssim que tenim a les Illes Balears, com és el descreixement de la població, que a més té repercussions a totes les àrees de gestió, tant aquelles que són competència del govern de les Illes Balears com aquelles que són competència per part de l'Estat. I la veritat és que la resposta dels portaveus del grup parlamentaris ha estat una miqueta decebedora. Ningú ha agafat esguar a la presidenta en relació en aquest debat, a excepció, i ho vull tornar a dir, del senyor Lluís Apesteguià, que sí que l'ha agafat, que sí que n'ha xerrat, que sí que ha traslladat propostes i que ho torni, a diferència de molts altres portaveus, torna a ser un portaveu diferent tant en les formes com en el contingut. Per altra banda, el portaveu del grup parlamentari del Partit Socialista, a la seva segona intervenció, la seva queixa principal és que la presidenta ha vengut aquí, a la segona part, després de la part inicial d'ahir, i ha dedicat 40 dels 45 minuts a confrontar en el grup parlamentari de l'oposició i que és que esteu avasats a fer vostès per debat. Vostès intervenen antes i la presidenta ve i els respon. El que sí que ha enyorat, senyor Negueruela, és una resposta seva a les propostes i en els anuncis que ha fet la senyora Proens. És que ni per bé ni per mal. Quina opinió té, senyor Negueruela, vostè, de l'ampliació del tramvia cap a Son Espases? Quina opinió té vostè, senyor Negueruela, de l'ajuda de la senyora Proens de 20.000 euros en aquells joves per accedir a la seva primera vivenda? Quina opinió té, senyor Negueruela, vostè, de l'ampliació del requisit d'un any a tres anys de residència per les ajudes de la Resoga o del pla de xocs per a les llistes d'espera o del pla de xoc per passar de fixos discontinus a fixos? És que vostè ha vengut aquí a mullar els seus sermons, però no ha vengut a fer el que ha fet la presidenta del govern, que ha estat confrontar idees, que d'això se trata en el debat sobre l'estat de la comunitat autònoma. I venen sempre a xerrar, jo és que encara me'n faig creus, perquè fa un parell d'anys que ja som aquí de dins, però dels temes que més han empitjorat ells quan han estat, amb més força i amb més vehemència s'empleen. Ells són el govern que va fer que la vivenda fos el principal problema que tenim els ciutadans a les Illes Balears, després d'ells se donen situacions llestimoses, com que les famílies hagin de compartir pisos, que hi hagi gent que només pugui viure dins una habitació, que a Palma, després de l'any 23, hi hagués barris que creixien amb autocaravanes, o després també en la saturació turística, després de que el senyor Negueruela fos el conseller de turisme, vàrem augmentar en 115.000 les places turístiques, se va deixar de perseguir les places il·legals. I jo, senyor Negueruela, i ho dic amb tot el respecte del món, però vostè que té devoció, jo volia dir devoció i anar, però mos quedarem en veneració cap a la senyora Armengol. Si vostè hagués llegit el discurs d'investidura de la senyora Armengol de l'any 2015, quan va accedir en el govern, ni una paraula d'emergència habitacional, ni una paraula de saturació, ni una paraula de decreixement turístic. Sap per què, senyor Negueruela? Perquè no eren problemes que hi havia a les Illes Balears, els problemes que hem heredat nosaltres després de 8 anys de governs socialistes. I és d'això de lo que venim a xerrar nosaltres. I ha enyorat també, senyor Negueruela, que vostès, que són teòricament un partit d'estat i que haurien d'afrontar tots els reptes, no hagin volgut parlar d'immigració il·legal. I si vostès fessin la seva feina i fessin les consultes que han de fer els partits seriosos, perquè vostè ha anomenat 5 problemes que tenim a les Illes Balears i no ha anomenat immigració il·legal. És una llàstima que vostès no hagin detectat que immigració il·legal ja és un dels 3 problemes que preocupen més en els ciutadans de les Illes Balears, perquè números canten. Enguany, l'any 2025, a dia d'avui, ja han arribat més de 6.000 persones de manera il·legal. D'això només se'n beneficien les màfies. Falten els 3 mesos de més arribades. Si seguim en la tònica dels anys anteriors, enguany a Balears superarem els 10.000 immigrants il·legals arribats. Tenint les infraestructures sobrepassades en els consells amb més del 1.000%. No podem ja acollir en els menors en condicions de dignitat. I que en això molt forci el govern d'Espanya, en això és el que jo anomenaria racisme i no a la nostra gestió i de la manera que vostès se dirigeixen a nosaltres. El racisme també és que per criteris polítics i per criteris partidistes mos assignin inicialment més menors a la comunitat autònoma de les Illes Balears que proporcionalment és que se va assignar per part del senyor Sánchez a la comunitat autònoma de Catalunya. I això, senyor Negueruela, i vostè ha sortit, i no era quan jo feia la meva primera intervenció, la veritat és que n'he fet menció, però he enyorat molt que vostè parlàs de corrupció. A lo millor és per això que ha sortit d'aquí de dins. Vostè només ha xerrat de corrupció per recordar-se'n de l'oficina anticorrupció, aquella oficina que perseguia la gent honrada del Partit Popular i que no va detectar els casos de mascaretes. Però hi havia la senyora Patricia Gómez i jo li he formulat les preguntes de sempre. Era perquè varen contractar vostès en la trama, perquè varen deixar caducar les mascaretes, perquè varen enganar a la Unió Europea. Però en les informacions que han sortit la darrera setmana varen veure que els sobres en dobbers negres volaven en el logo del Partit Socialista. Després, dilluns passat, un dia antes de començar el debat, varen veure que aquests ingressos del Partit Socialista coincidien en els anys de la contractació de les mascaretes. I avui, senyor Negueruela, si vostè hagués estat en el primer torn, però ara li faré, perquè ara sí que veig que és, li he de demanar això que eren bitllets de 500, de 200 i de 100, aquí els hi era igual, els vegetarianos, els carnívoros, les xistorres, els soles i les lletugues, quan d'aquests 21 milions d'euros que se varen contractar a Balears en la trama, en mascaretes, en contractes sanitaris o en contractes d'obres, són els que se varen repartir després als alts càrrecs del Partit Socialista. I també haver dit, perquè a vegades s'ha greu ver-se de veure davant segon quines acusacions i davant la poca credibilitat que té el Partit Socialista l'extrema necessitat de ver-se d'aferrar tristament i de manera exagerada a banderes i a causes internacionals. Aquest Partit Popular és el Partit Popular que des del primer dia defensa salt al foc, defensa els corredors humanitaris, defensa que els rehens d'Israel puguin també tornar a casa seva i que s'ha posat en el costat d'ambos costats d'aquest conflicte. A diferència del Partit Socialista, que és tan descarat la utilització que pretén fer del conflicte d'Israel i del conflicte de Gaza, que va venir aquí a intentar fer votar en els grups parlamentaris en contra de que els deportistes d'Israel poguessin participar a competicions esportives, però que després varen veure que la número 2 del Partit Socialista de les Illes Balears, la secretària d'Estat de Turisme i la candidata a esperar-se a la comunitat autònoma per part del Partit Socialista, ja que la senyora Mengol no se pot presentar ni a l'escala de veïnats de casa seva, varen veure que com a secretari d'Estat davant d'un partit socialista que no vol que els deportistes competeixin a competicions internacionals, ella sí que anava corrents a reclamar a veure si els turistes d'Israel podien venir a fer turisme a Espanya. La contradicció és doble. Això és com en Sánchez que li de la senyora Proens que havia d'anar a cercar turistes xinos quan el senyor Negueruala diuen que no n'hi caben pus. La contradicció és doble perquè els anuncis que fa la senyora Rosario a Israel era per anar a cercar turistes a Espanya, però concretament a la illa d'Eivissa. Per tant, jo els demanaria que s'aclaresquin també amb aquest sermó de creixement turístic quan vostès varen augmentar en 115.000 places i després vostès, els seus alcaldes mateixos, que tenen àrees de gestió a nivell de turisme, encara van a cercar turistes i, a més, d'Israel. És una miqueta una caricatura. Havem comentat aquests dies, no? La senyora Garrido parlant d'emergències quan sabem que era la consellera de carreteres quan hi va haver les inundacions de Sant Llorenç. El senyor Negueruela xerrant de saturació quan és el conseller 115.000 places. El senyor Marc Pons xerrant d'interessos personals les darreres setmanes quan era que se whatsappeava efusivament amb el senyor Coldo, la senyora Patricia Gómez avui mos xerrava de Covid quan era la que contractava en les mascaretes. Això és ben igual que sentint el senyor Ábalos xerrar de prostitució o la senyora Armengol xerrar de dignitat. I jo ja cap. Senyora Cañadas, jo senzillament li vull recordar que el Partit Popular encara és en els acords en els que vàrem arribar per poder aprovar els pressupostos. Li emplaç a que posin la manera de que aquests acords se puguin desenvolupar. Si no, ja li he dit abans, ho farem nosaltres. Trob que és una llàstima, després de lo bé que han funcionat els dos primers anys de legislatura, a pesar de les seves estridències, a vegades tothom té lo seu, i de les seves disputes internes, en el cap i a la fi han pogut aprovar moltes mesures per el canvi a les Illes Balears. Jo crec que això era lo que volien els seus votants i no que vostès votin com estan fent les dues darreres setmanes amb aquests senyors del grup parlamentari del Partit Socialista. Per tant, senyora Cañadas, jo el que li diria és que no s'enfadi tant. Jo crec que hem de deixar en fora amb allò que tanmateix no mos entendrem. No importa que perdem punts estents en xerrar de la defensa de la llengua pròpia. Nosaltres tenim una postura diferent a la vostra. Si li enfada que jo digui que amb mesures contra la immigració il·legal vostès van a rebufo, jo el que li diré és que mos poden seure de manera conjunta i que compartirem les mesures i que podran treure els vots de manera conjunta també per bé dels ciutadans de les Illes Balears. Gràcies, president, i gràcies, diputats.
Acaba la intervenció del portaveu popular, gràcies, Sebastià Sagreras, qui en aquestes darreres paraules s'ha dirigit a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, a qui li ha oferit asseure's i negociar els acords que varen firmar PP i Vox per aprovar els pressupostos. Ara, una vegada que s'ha acabat aquesta segona ronda d'intervencions, qui torna a pujar al faristol és la presidenta del govern, Marga Proens, que té un torn de contrarèplica de 10 minuts per cada grup parlamentari.
L'escolta. Bueno, gràcies a tots per les seves rèpliques, gràcies, president, per les seves intervencions. Senyor Negueruela, a veure, si vostè no vol que li faci rèplica, m'ho digui, i jo sortiré aquí amb el meu discurs i vostè amb el seu, però això no serà un debat. Això serà com aquell debat d'IB3 en campanya electoral que van intentar manipular. Si vostè no li agrada que jo el posi davant un mirall, no he dit cap mentida ni una. He constatat fets, coses que diu i no va fer, coses que aquí diuen d'una manera i un altre puesto ho fan d'una altra. Si no ho volen, no sé, me limiti la meva rèplica, com fan en la llibertat de premsa, com fan en la llibertat d'expressió, sigui valent i digui jo vull sortir però no vull que la presidenta del govern me contesti. Vostè m'ha xerrat d'educació. Jo crec que ser dues membres de la mesa que no han aturat de xerrar ni de fer fotos durant el debat, crec que és la pitjor mostra, perquè això no havia passat mai a una mesa d'aquest Parlament. Mai. 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 Sense vostre permís, continuaré. I després diu que jo no li he contestat a ses propostes. Jo li he dit. Li he dit ses propostes que nosaltres vàrem fer, que nosaltres hem complit, ses que no vàrem tenir suport i ara pareix que sí, i el procediment que s'ha de seguir. A dins un pacte per sostenibilitat que vostès han donat per mort no sé quantes vegades i que ara està analitzant més de 540 propostes. Ahir tornin. Sap per què és que vostè no hi vol estar? Com perquè vostè no va voler estar en el pacte per la salut? En contra de 200 professionals i entitats? Sap per què vostè? Una, perquè suposa feina. Perquè les propostes sempre duen més feina que les protestes. I una altra perquè suposa humilitat. Suposa que altra gent que té una altra visió de les coses, que té una altra opinió, que ningú té la veritat absoluta, suposa reconèixer que vostè ja no està governant, suposa reconèixer que varen governar durant 8 anys contra la gent d'aquí, contra la gent d'aquestes illes, i suposa fer un exercici d'escolta activa i de participació, d'un procés participatiu que no s'havia donat mai en aquestes illes, amb més de 100 entitats que sí que s'han arromangat, que sí que han presentat propostes. Per tant, jo li dic, senyor Negueruela, la seva és una més. Vostè no és més que ningú. La seva és una més. I se debatrà en el si de la mesa de diàleg social i en el pacte de sostenibilitat. És un mes. I vostè m'ha de que crea en el diàleg social. No és vera, senyor Negueruela. Com no creu en les dones? Com no creu en la defensa de la igualtat? Vostès avampleen només en campanya electoral. Vostès avampleen només per fer vots. Vostè, el diàleg social, era la seva excusa perquè vostè imposàs una manera de veure el diàleg social. No hi creu, vostè. I si hi creu, jo li convid. La seva proposta, que avui ha estat registrada aquí, jo me compromet a través de la consellera Cabré, la direcció general que està pivotant aquesta segona fase, a dur-la, potser era la meva ja és. tot això que han guanyat. Si era la nostra proposta, ja està dins les 544 propostes. Per tant, s'analitzarà, s'estudiarà i tant de bo s'aprovi. I li dic, tant de bo s'aprovi. En patronals, en sindicats, en les persones legitimades i també en els partits polítics, evidentment. Evidentment. I és que vostè tampoc no m'ha contestat, no m'han contestat a la llei de discapacitat, a si troben que és el moment d'una nova llei de farmàcies. Vostè ni tan sols m'ha contestat, el senyor Apestegui sí, per això jo li dic, mos hi seurem, perquè hi ha punts que m'han agradat, de règim especial. No demani permís a Madrid, senyor Negueruela, sigui valent. Jo ja ho sé, que aquest règim especial en data de caducitat és el que li varen deixar presentar. I que per una banda se feien la foto a raixa per factor de insularitat i per l'altra entregaven el conveni de carreteres i el conveni ferroviari. Però pot ratificar i ratifiqui. Després, estic contenta que ara ja sabem de bon surt que hagi estat el senyor Negueruela que hagi passat el nostre projecte de residencials estratègic en el senyor Illa. Ja sabem per què s'assembla tant. I creixement poblacional, en tornaré a xerrar. Em vaig xerrar ahir i n'he xerrat avui, amb tres eixos. I llevat del senyor Apestegia, els altres, com que sentí ploure. No, és que és un repte. Però, senyor Castells, jo el que no puc fer venir aquí, perquè serien ganats ciutadans, i dir, faré una llei de creixement poblacional. No. No tot s'arregla amb una llei, amb un decret. Tant de bo fos tan senzill. Jo he proposat tres eixos. I sí, en el segon eix, com a del senyor Apestegia, és la transformació del model. Una transformació que, evidentment, va vinculada en el procés participatiu del Pacte per la Sostenibilitat. Perquè el nostre model turístic, basat en un creixement en mà d'obra, explica en bona part aquest creixement poblacional. I jo els hi proposo un canvi de paradigma. I jo els hi proposo, anem a apostar per sectors no tant intensius en mà d'obra, que també tenim altres problemes per poder ocupar aquests llocs de feina, sinó intensiu en coneixement, en innovació, en recerca, pensant gran. I la llei de la setmana passada pensava en gran. La llei de la setmana passada pensava en convertir-nos en un territori atractiu per a aquestes empreses. Perquè vostè ho sap, moltes d'aquestes inversions, el seu principal desincentiu és la burocràcia. El seu principal desincentiu és la paperassa. I jo vaig dir, estora vermella, catifa per aquelles inversions amb valor en aquesta comunitat. I és la primera vegada que allò que vostès i tots hem xerrat durant tant d'anys de diversificació, tenia una llei, tenia una passarel·la, tenia un procediment i no ho varen voler aprovar. I no ho varen voler aprovar perquè venia d'aquest partit, perquè venia d'aquest govern. I quan aquest partit i aquest govern no té cap problema, sobretot perquè som molt conscients que és un govern en minoria, que en quant hi ha iniciatives que són bones pels ciutadans, els aprovam. I jo crec que vostè fa 15 dies va dur aquí la cogestió aeroportuària, que és una competència, perquè vaig sentir llavors Partit Socialista que quasi han declarat la independència de les Illes Balears, i això vostè sí, però jo no. És una competència que està recollida en el nostre Estatut d'Autonomia, ni més ni pus. Ni més ni pus. I varen dir, anem a parlar-ne? Ja veurem com acabarà. Nosaltres, evidentment, farem esmenes, però anem a parlar-ne. Però és que quan xerram de cogestió, tenim un delegat del govern d'Espanya que diu que aquest tema no està damunt la taula. Però sí que està damunt la taula en el País Basc i Catalunya. No sé si en els mateixos termes o amb uns altres. Aquí no. I jo, el meu partit, el meu grup, varen dir, anem a parlar-ne, perquè és un desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia. I perquè consideram que és molt hipòcrita estar tot el temps amb la saturació, amb quantes persones... Ui, ja li ha dit el senyor Negrevela, el senyor Sagreres, de tant de milions de turistes estan en el carrer, no a l'aeroport. Fos que jo crec que deuen arribar per qualque banda, no crec que els de mormollin al mig del carrer. Per tant, deuen arribar per l'aeroport, diria jo. I... Però és que tenim un altre problema. Tenim que en el Congrés dels Diputats, a part de la llei antiocupes, que està blindada per no donar un altre fracàs parlamentari en el president del govern, és una cosa molt greu també blindat en aquests moments. Els dobbers, ja que no hi ha pressupost, ni l'any passat, ni l'altre, ni n'hi haurà, per blindar descompte de residents. I quan jo dic que jo govern per la gent d'aquí i que som el govern de la gent d'aquí, has de denunciar això també. Com pot ser que el dobbers per descompte de residents que ha sortit aprovat en el Senat estigui blindat en el Congrés? Jo li demano, senyor Apesteguia, i el seu diputat, aquest que ho havia de canviar tot, aquest que amb un govern en minoria en el govern d'Espanya i cada vegada més dèbil té la clau de moltes coses, a on està defensant la cogestió? A on està defensant el descompte de resident? El seu partit, senyor Apesteguia, perquè vostès aquí no se varen presentar tot sol, se varen presentar a dins Sumar ho va bloquejar a la mesa, el seu partit. Vostès han bloquejat a la mesa del Congrés juntament amb el Partit Socialista el dobbers per garantir el descompte de residents en aquestes illes. I, miri, han tornat a parlar de Gaza i de Palestina i d'Israel, i jo crec que el senyor Córdoba va dir molt bé, i jo ho vaig dir fa 3 setmanes, la primera pregunta d'aquesta sessió, d'aquest període parlamentari, va ser damunt aquest tema, la pregunta no ho era, la intervenció ho va ser, i vaig contestar. El que passa que vostès necessiten que jo estigui permanentment tornant a contestar el mateix. Evidentment que condemn qualsevol massacre, qualsevol, aquesta i totes les que ha tingut a bé a dir el senyor Apesteguia. Evidentment que condemn l'assassinat d'infants i víctimes civils. Però és que tornem a estar una vegada més amb una utilització per part del Partit Socialista d'un drama humà. És que ha hagut fins i tot mitjans internacionals que aquesta setmana passada els hi han dit que el president del govern d'Espanya està utilitzant un drama humà i humanitari per tapar altres assumptes. És que és molt greu. És que davant aquesta posició que vostès no sé que volen aparentar aquí que hi ha bons i dolents i que uns estem un bando i que uns estem un altre, però què és això? Quin mur volen aixecar aquí? Jo això sí que no ho permetré mai. Haver dit moltes vegades. Hi ha coses que m'importen més que una llei, que un pressupost o que una legislatura. I és tot allò que importa i que està fora de la política i és la convivència. I vostès venen aquí amb un discurs intentant fer veure que és que no ens pronunciem cada dia. Estem a favor d'aquesta massacre, però què és això? Ja basta, senyor Negrevela. I no en tornaré a xerrar, però ja basta. Perquè, a més, aquest relat s'ha trobat amb un pla de pau. Amb un pla de pau que s'està negociant a diferents bandes. Amb un pla de pau acceptat pues president del govern d'Espanya. I s'està negociant. I jo, i estic convençuda que tots els que seguim en aquest hemicicle, seguim del partit que seguim, encara que no estiguem tot el dia o que no facem un ús polític i partidista d'aquesta massacre, el que volem és que aquest pla de pau funcioni, que s'aturi l'escalada bèl·lica, que s'alliberin els hostatges, que se reparin tot el mal que s'ha fet en aquesta zona. Això és el que volem tots. Vostès han d'estar sempre, contínuament, en sos bons i dolents, en sos que tenen una casa contra els que no en tenen, en ser dones contra els homes, els rics, els pobres, estan contínuament dividint. I no se'n dona compte de que això ja és un discurs totalment passat. La gent aquí de fora no pensa en esquerres o dretes. La gent aquí de fora no pensa en política. Pensa en problemes. I en solucions. Per això, vostès ja no són un partit polític. Han decidit ser activistes. Per això, el seu lema és triar lluitar. Lluitar contra qui? Contra els que ells pensen que il·legítimament estem ocupant el que haurien de ser sempre les seves cadires. Per això, els trien lluitar. I nosaltres, consellers i conselleres, companys del grup parlamentari popular, triam gestionar, triam solucionar, triam escoltar, triam fer feina, triam arromangar-vos, perquè per lluites i per pancartes ja estan ells. Miri, hi ha una cosa que no he tingut temps de contestar abans en el senyor Castells i no voldria que quedés es dubte. Vostè de es batxillerat d'excel·lència. Batxillerat d'excel·lència se farà a un institut públic de Mallorca, a un de Menorca i a un d'Eivissa. Perquè l'excel·lència, aquest concepte que avui vostè mos has posat aquí tan equivocat de l'excel·lència. Per què vostès van contra l'excel·lència? Sempre. Per què vostès van contra ser forts? Sempre. Per què les esquerres mos intenten igualar per avall a tots? Sempre. No, això no és progressista. No, ni tan sols els d'esquerres. Jo crec en ser forts. Jo crec en l'excel·lència. Jo crec que aquells alumnes excel·lents han de tenir un espai que els motivi, que els empenyi encara a ser-ho més. Perquè crec en el talent. Per això les beques d'excel·lència, ho vaig dir ahir, perquè sabia el que en dirien. La immensa majoria dels beneficiats de les primeres beques d'excel·lència a Irlanda venen de l'educació pública. No, el primer pic que se fa. Un trimestre en totes les despeses pagades és el primer pic que se fa. I sap per què ho sé? Perquè fins ara només està a l'abast d'un pocs. Perquè tant de bo jo ho hagués pogut fer, senyor Castells. I m'ha de... Me penso que el senyor Pesteguia de les places de sanitaris estabilitzarem enguany més de 3.000 places de sanitaris, com ha anunciat ja IBSalut, amb convocatoris, perquè estic d'acord que falten professionals sanitaris. En falten. Hi ha una part de formació i una part d'estabilització que és nostra i una part que és del govern d'Espanya, que són les places que treu cada any i que nosaltres els demanem totes les que podem demanar. Després, el senyor Castell me deia que jo no he xerrat ni de connectivitat. Hi ha moltes coses que no he pogut xerrar. De connectivitat, per suposat, defensam l'OSP de Menorca en Madrid. Hi ha un problema, no hi ha pressupost. Per suposat, no mos agrada que se pugin tarifes. I per suposat, defensam, torna a repetir, el decret, el descompte de residents que està bloquejat davant Madrid. I el senyor Castells, amb una intervenció fora de to, diria jo, m'ha dit xenòfoba, bueno, no sé, quantes coses més. Aporofòbica i racista. Miri, senyor Castells, li diré una cita que no és meva, que és de na Clara Campoamor, que va aconseguir el vot de les dones contra els partits de les esquerres, que de... perquè vostès m'han intentat definir contínuament.
Silencio, por favor.
Miri, estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal. I perquè som liberal, vaig defensar els valors occidentals. I vostè avui ha pujat aquí i m'ha dit defensar els valors occidentals no és d'un penjeroi pascoll amb un signe religiós. Poc respectuós. Sap quina és la diferència? I per què defens els valors occidentals? Perquè jo trii si me pos una creu o no la me pos. Jo trii cada dematí si faig un homenatge a la persona que me va regalar aquesta creu, que és la meva padrina, o no. I quan vostès no volen defensar valors occidentals o se'n riuen de que jo hi defensés els valors occidentals, és que hi ha dones que viuen en aquestes illes que no poden triar. És que hi ha dones que viuen en aquestes illes que no poden triar. I jo, que tenc una filla, voldria que el dia de demà ella continués triant com he fet jo sempre. I volia contestar també a la portaveu de Vox, a la senyora Cañadas. Primer, me permetrà un incís. Vostè ha dit que defensava la senyora Aina Calvo. Jo sé que li té un apreci, però això no va de precis personals. Era la secretària d'Estat d'Igualtat quan s'expulsés. Ho dic perquè convendria que també ho tinguéssim en compte, perquè llavors sortirà vostè a criticar el tema de les pulseres, com he fet jo mateixa, evidentment. Miri, senyora Cañadas, jo des del primer moment hi he tingut diversos interlocutors d'Invox. Sempre he entès aquesta relació com una relació de respecte mutu. Mutu. I per això, des del primer dia, vàrem decidir formar un govern en minoria amb uns suports parlamentaris de Vox. Perquè des del primer dia que jo me vaig seure, jo personalment, hi havia damunt la taula uns principis que eren fonamentals. El respecte. Jo respecto profundament els més de 62.000 votants seus que l'han situada legítimament com a tercera força d'aquest Parlament. I mai haver qüestionat. Ni ho faré. I jo respecto profundament la seva legitimitat per presentar les propostes que vostè consideri. Faltaria més. N'hi ha que no ho fan. Jo ho he fet sempre. Però si vàrem arribar a acords en aquells moments i hem arribat a acords a altres moments, està perquè aquest respecte ha estat mutu. D'uns cap a els altres i dels altres cap a els uns. I també respecte a la correlació de forces. Jo respecte els seus 62.000 votants, però exigesc respecte cap a els 160.000 votants que m'ho varen situar en primera força. I vostè diu, más vale que gobierne Vox. Hombre, s'han de guanyar eleccions per governar, senyora Cañadas. Això també és un principi bàsic de la democràcia. I quan vostè avui ha tornat a parlar de llengua, jo dic, però si jo ja li vàrem dir, nosaltres estem d'acord en dues llengües vehiculars. Com ho estem abans que arribés vostè? Perquè dins aquest respecte mutu i dins aquests acords que hem arribat en diferents lleis, i són moltes, sempre ha primat que cap dels dos traeixi els seus principis. I ha primat posar molt d'acord amb allò que ja estem d'acord. I vostè avui va tornar a fer, i me sap greu, vostè entén la política com un joc. Vostè surt aquí i contínuament, quan hi ha negociacions i vostè té necessitat de fer-ne declaracions, sempre es toca com un torcebràs. Sempre es toca com un torcebràs. No, els acords no són un torcebràs, com vencedores i vencidos, senyora Cañadas. I vostè necessita sempre aquest punt més de torcebràs, aquest punt més del PP cede, aquest punt més del PP se arrodilla. No. No, respecte mutu, com jo li he demostrat sempre, exigesc en aquest grup parlamentari. I se pot fer oposició en molt de temes, clar que sí, perquè hi ha molt de temes que no estem d'acord. I jo mai li demanaré que vostè accepti els postulats del Partit Popular, com vostè no me pot demanar que jo accepti els postulats de Vox. I si volem avançar, i si volem continuar en el canvi, no només de gestió, sinó també parlamentari, hem de posar aquests punts a damunt la taula, els punts que estem d'acord, els punts que vàrem acordar en els darrers pressupostos. Però aquests, no uns altres, que vàrem negociar 9 mesos, senyora Cañadas, aquests, no uns altres. I vostè diu, somos oposición. Bé, sí, ja ho sé. Però se pot ser oposició sense fer seguidisme del Partit Socialista. Se pot fer. Se pot fer. Per tant, jo el que li deman és el mateix que oferesc. Jo li deman el mateix que oferesc. Res més. Respecte i responsabilitat. I no faltar la veritat. I en quant m'he deixat, sí. El senyor Pesteguía, bueno, no deixi de ser curiós que hagi deixat per la segona rèplica educació, llengua i identitat. En una altra època hagués estat el primer tema que hagués posat damunt la taula. Per tant, jo crec que tot l'altre llavors un pot de sobreactuació, no? Però m'ha xerrat de dues coses concretes que jo li vull contestar. D'estrena sa pobla i li he de donar sa raó. Vol dir, aquí en torna a veure el doble discurs del Partit Socialista, d'un traçat que era estressat del Partit Socialista, i ara mos posam d'acord i ara deim, és convenient que hi hagi un tren fins al Cudi? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I si és convenient que hi hagi un tren fins al Cudi, se poden fer variacions en estressat escoltant els veïnats, que és el que fa la conselleria, escoltant a més, que va anar amb moltes propostes, i així m'ho va transmetre el conseller, a diferència d'altres grups, amb moltes propostes a la conselleria. Jo crec que sí. I pot ser un projecte assolit des del consens entre el Partit Popular i més? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Si l'important és que hi hagi tren. I l'important és que arriba el CUDI i no arribarà l'any que ve. Per tant, són projectes que van més enllà d'una legislatura. Jo crec que vostè té capacitat per veure que hi ha projectes que van més enllà d'una legislatura. I jo vull reconèixer públicament, vostès han fet propostes, vostès han vengut amb una actitud constructiva, i si hi ha un traçat consensuat, un traçat que, a més, com vaig dir ahir, ajuda a la gent de la Pobla amb coses com us heu fet arribar, de camins, de molins, de la Marjal, serà gràcies a més i al Partit Popular. I jo així ho vull reconèixer. I també li vull dir, mos ajudi en el conveni ferroviari, en el seu diputat que té a Madrid. Nosaltres ho feim a cada reunió. Jo ho faig cada pic més segut en el president del govern d'Espanya. Perquè si tenim conveni ferroviari, està clar que el tren ha d'arribar a Artà i ha d'arribar a Capdepera. Està clar. Però ha d'arribar de veres. I per això jo no m'ho puc comprometre si no tenim el finançament. Jo m'ho compromet en aquells projectes que jo sé que per les passes que han de donar tenim el finançament. Jo m'he compromès avui en el metro de Son Espases perquè ja s'han començat les feines tècniques. I perquè crec que és una primera necessitat que el nostre hospital de referència s'hi pugui arribar en metro. Crec que és, a més, la consecució lògica d'aquesta línia de metro. I tant de bo en poguéssim veure més. Però jo sempre quan presento un projecte som realista i dic, tenim un calendari, podem comprometre un dobbes com per exemple en el tren de Llucmajor que ja hem invertit 6 milions d'euros en guany en els projectes que ja ha començat a caminar en els tràmits mediambientals. L'any passat el senyor Rosa me va criticar, jo li tenc carinyo i va dir, és que els trens estaran molt amb arribar, sí,